39 amb les consultes o amb els extractes de comunicats que no enteneu i que necessiteu traducció. Va, anem amb alguns d'aquests comunicats, va. Vaja, peticions de comunicat. Persones exactes. La fórmula de la Coca-Cola la teniu? No.
A sobre, no. Saps com aquell senyor que tenia no sé quants bitcoins en un disc dur?
En una mena d'USB. Jo se'n
recordava del password. Quin infern la vida d'aquesta persona, eh? Jo hi penso molt. Hi penso
centenars de milions de dòlars, sí, 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 allà, eh? Va, anem amb els missatges que hem anat rebent dels oients aquesta setmana. Va, què tenim?
Avui tenim teca de la bona, tenim casos amb els que tothom se sentirà identificat, una mica com les pel·lícules de Pixar, que sembla que t'estiguin parlant a tu a l'orella. No us passa?
Va, sentim el primer cas.
Bon dia, Burofax. Hola. Què tal? Soc la Maria. Mira, necessitaria un comunicat per una amiga. Bueno, amiga, però tampoc tant, saps?
Ui.
En fi, la Sònia m'ha demanat ajuda amb la mudança, perquè se'n va viure amb el nòvio.
Sí.
I és la típica cosa que a ella li costa molt poc de demanar i tot el dia demanar, però després no li demanes res tu, saps? Bueno, truqueu-me quan pugueu i us ho explico. Petonets.
Aquest, Xavi, és el que nosaltres hem batejat com el cas iceberg. Sí. En la nota es mostra un 10% de total de coses que se li haurien de dir a aquesta persona.
Ja.
De fet, hi ha una probabilitat molt alta que una persona que et demana ajuda amb la mudança sigui una mica galtes, una mica jeta. Tothom sap que el que suposa una mudança és una cosa que només pots demanar a amistats del tipus A.
El tipus
Saps?
A.
Amistat tipus A.
Sí, nosaltres tenim les amistats catalogades. També ens sembla una mica absurd, però ens devem a la burocràcia, ja ho sabeu, eh? Una amistat del tipus A és de les de tota la vida, algú que passa a ser com una mica com de la família.
Com el tiet Joan, no? Que te l'estimes fins i tot quan detectes traces de microracisme i micromasclisme amb el tiet, saps?
Sí, ja es veu.
Però el cas que ens ocupa és del tipus B, gent amb la que has coincidit en dos sopars i si et despistes se t'instal·len a casa quan tenen paletes a la seva.
No, aquests no, eh?
Aquests no
fotem, eh?
Per tant, tranquil·la, Maria, que amb aquest comunicat nosaltres posarem la Sònia a lloc i sense que t'hagis d'ajudar tu en aquest trasllat de posar-la a lloc.
Vinga, va. Doncs anem amb el comunicat per la Sònia.
A l'atenció de Sònia Galdós i Pérez, en qualitat d'amiga tipus B, vegis nota al peu de la nostra representada, la senyora Maria Gené i Fruitós. Per la present se li comunica que...
La nostra representada ha pres una decisió unilateral en resposta al prec que per vostè extès fa unes setmanes. És una resolució irrevocable que no atendrà insistències o súpligues tipus però si em vas dir que sí, va que serà un momentet o però si total tu els dissabtes no tens res a fer que estàs soltera.
I la resposta és no. N-O, no, nanai del Paraguai, in your dreams.
Això, ja.
Estàs flipant llonganisses, els tens de tità recoberts de plom i tens un morro que no cap al Palau d'Esports.
Vostè potser es preguntarà no a què exactament, a quina de les 246 coses que vostè ha demanat últimament a la nostra representada?
Ah, no ha fet-li la declaració de la renda, ella que sap com funciona el sistema padre, ja el té instal·lat de l'any passat i no pica el teclat amb un sol dit?
Bé, no a fer-li una mona ben maca per la seva fillola, ella que li surten tant i també els pastissos, que les de pastisseria van a preu de plasma humà i els ous de xocolata a preu d'or de gallina pica a terra criada en llibertat?
Sí, no a deixar-li l'apartament de Calella de la Costa, que li aniria molt bé una mica de relax, perquè la feina de professora de ioga a mitja jornada sembla que no, però és duríssima.
O potser no ajudar-la a fer una mudança no precisament de persona minimalista, que inclouria moments denigrants com empaquetar CDs dedicats de David Bustamante i circular per la via pública amb una figura de 2 metres retallada de cartró ploma de Will Smith?
No.
La resposta correcta és la D, no ajudar-la a fer la mudança. Desconeixem la resolució a la resta de peticions. Fins on sabem, la nostra representada li farà la declaració, la mona amb ous i pot anar a Calella.
De no ser així, al llarg dels propers dies podria ser que ella finalment s'atrevís a dir-li que no en persona. Si no fos el cas, li garantim que tindrà notícies nostres ben aviat. Rebi una cordial salutació. Barcelona, 28 de març de 2021.
Però vols dir que no hagués estat més fàcil dir que no a tot? Perquè era bastant evident que era no a tot.
Però és que cobrem per peça i cada no és una peça.
Correcte. Nosaltres oferim solucions, no les regalem. És important la diferència entre una cosa i l'altra. S'han de pagar factures.
Escolta, una cosa. Com que ja ens hem passat molt de l'estona, ens guardem el segon i anem a la traducció de comunicats. Que hem de fer allò del 6 en 1, de passar a la porta que no grinyó. Mira-la. Aquí estem a la zona dels comunicats per traduir. Què heu traduït aquesta setmana?
Una de les traduccions que ens ha quedat millor, des del nostre humil punt de vista, és la del preacord d'investidura entre Esquerra Republicana i la CUP.
No.
Sí, que serà molt divertit. Tu, Xavi, ens n'hauries de llegir els fragments, que per cert hem dit que ho fas força bé, i nosaltres afegirem la traducció simultània.
Vale, som amables. Per tant, jo llegeixo el preacord, eh? d'esquerra amb la CUP.
Tot no, que és molt llarg.
No. I que algunes coses, efectivament... Bueno, és igual. Hi ha coses que no s'entenen, ja tal. Vinga. I comença... Bueno, hi ha una part que diu... Un nou embat democràtic per l'autodeterminació.
Ara sí que sí. Ara sí que enganxarem Espanya contra peu i farem la independència. És probable que passi en qualsevol moment. Per tant, us recomanem que estigueu molt atents, perquè potser un dia ens despertem i ja som independents. L'estratègia per aconseguir-ho és dir moltíssimes vegades la paraula embat.
Ja tiro amb rever, un moment. A veure si podem. Renda bàsica universal, fase 1. Estudi de les millors opcions de polítiques de rendes socials per l'erradicació de la pobresa, incloent el disseny d'un pla pilot per implementar la RB1 en alguna, això ho diu, en sèrio,
sí, sí,
o algunes franges d'edat, inici de les adaptacions necessàries per dur-lo a terme.
A més d'això de la independència, també aprofitarem per erradicar la pobresa. Què us sembla? Som conscients que aquest preacord sembla la carta als Reis d'un estudiant de segon de treball social, però confieu una mica en nosaltres. Al cap i a la fi, quan us hem fallat, eh? A part de sempre.
Suspensió de les pilotes de FUAM mentre no sigui públic el protocol. S'exigirà que es faci un compliment estricte del protocol. No queda bé llegit, eh? I que no es vulneren els drets fonamentals en la seva aplicació.
Ja van prohibir les pilotes de goma i ara prohibim les pilotes de foam. La idea és que els Mossos hagin d'acabar disparant confeti amb unes pantasogres d'aquells de Nadal, tot i que probablement també trobarien la manera de treure ulls.
Creació, no, home, creació d'una energètica pública per recuperar control públic. No està ben redactat, això.
No.
Creació d'una energètica...
Però és culpa seva, eh?
Ja. És l'original, això, eh?
Sí.
No està bé. Bueno, hi ha massa reiteració. Creació d'una energètica pública per recuperar control públic, obvi, l'energia capaç d'incidir en totes les fases del sector elèctric per poder definir i planificar el model de transició energètica.
Posarem uns molins de vent al Delta i unes plaques solars a Vallter 2000 i a patinar.
Perfecte, ens va perfecte aquest comunicat, perquè si no, de veritat, jo aquesta última, l'anterior, no havia entès res. La vostra feina, ja és això. Mòdic preu. 1:07, gràcies als dels senyors dels burofax, la Irene Minoves i ara no em sortirà el nom també, del Manel Vidal. Cada setmana un i l'altre. Ja està. La setmana passada no me vaig recordar de la Irene i ara no me recordo del Manel. Ja està. Què us sembla?
Però és lamentable.
Bueno, saps què passa? Que he dormit una hora menys. Aquesta és la...
Ja, tot et passa a tu, eh, Xavi? Això només t'ha passat a tu.
Saps què passa? Que porto tot el programa dient la mateixa frase. Quan no em surt una cosa, dic que és la justificació.
Ho fas durar ja fins que la tornin a canviar.
O fins que em mori. Apa, adéu-siau. 1:08. Maria Costa, bon dia.
Bon dia.
Els organitzadors del concert pilot de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi confien que serà un punt d'inflexió per recuperar la normalitat en el món de la música en directe.
Creuen que d'aquí dues setmanes no hi haurà transmissió de virus entre els prop de 5.000 assistents ahir del concert i que, per tant, la prova pilot d'ahir servirà per definir ja amb tots els actius culturals i institucionals quin ha de ser el proper pas per començar a organitzar esdeveniments multitudinaris d'aquestes característiques. Ho ha dit el Via Lliure de RAC1, el director executiu del Sonar, Ventura Barba.
Estem molt confiats que ahir va anar molt bé i que, per tant, tindrem bones notícies. Però un cop confirmades aquestes notícies, el que crec que cal és que ens asseiem associacions del món de la indústria de la música, salut, cultura, interior, i anem definint de quina manera tornem a una normalitat i en quines normatives, quins protocols, quines metodologies. I segurament caldrà fer passes. I el que vam fer ahir no serà exactament el que farem a l'estiu o el que farem a la tardor.
Segons els organitzadors, els testos d'antigen que es van fer abans van ser claus i assegura que se'n farà un seguiment. Ho ha explicat també el Via Lliure, el coordinador del concert, Josep Maria Llibre.
El que hem fet és treballar conjuntament amb Vigilància Epidemiològica de Salut de la Generalitat i ells ens donaran, als qui es diagnostiquin de Covid, les properes dues setmanes. Amb això tindrem la incidència estimada de la gent que s'ha diagnosticat i ho podrem comparar amb la que hi hagi a la població general en el mateix grup d'edat, la mateixa setmana i la mateixa ciutat.
El d'ahir va ser el primer concert de tot el món amb mascareta però sense distància de seguretat des que va començar la pandèmia. El 10% dels catalans ja ha rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus, la xifra, però es contraposa amb els indicadors de la pandèmia que, segons les dades del Departament de Salut, han empitjorat en la majoria de casos. Per exemple, l'R ha pujat una centèsima fins a l'1,11 i el risc de rebrot se situa als 234 punts, 8 més que ahir. Per això, en el primer cap de setmana setmana de Setmana Santa, el grup de Biologia Computacional de la UPC avisa que cal prudència per evitar un escenari d'una possible quarta onada. Segons l'investigadora del grup, Clara Prats, si es barregen bombolles de convivència, es pot descontrolar la velocitat de propagació, ho ha dit el Via Lliure de RAC1.
Ens arrisquem a una acceleració dels contagis, no? Si ara estaríem creixent amb aquesta R d'1,1, doncs, segons com sigui la mobilitat i sobretot la interacció social d'aquesta Setmana Santa, ens podríem situar en un creixement amb una R d'1,2 o fins i tot d'1,3, no? Que ja ho hem vist en altres moments, aquest creixement més explosiu.
Això sí, admet que la mortalitat en una possible quarta onada seria menor, tenint en compte l'evolució de la campanya de vacunació, insisteix, però en què caldria eliminar el topall d'edat que té AstraZeneca a Espanya, tal i com ja ho han fet altres països com el Regne Unit i Bèlgica. Tot i que el creixement dels indicadors de la pandèmia és uniforme en totes les regions sanitàries de Catalunya, a les de Lleida i la Catalunya Central, la situació és més complicada. Detenen tres homes com a presumptes autors de tres robatoris a camions en àrees de servei de l'AP7, l'AP2 i la C25. Els detinguts, de 28, 57 i 35 anys, veïns de Barcelona i Badalona, formaven part d'un grup especialitzat en robar la càrrega de camions que estaven estacionats precisament en aquestes àrees. Els robatoris es feien de nit, aprofitant el descans dels conductors i a vegades eren amb violència i amenaces. Els materials robats eren, per exemple, roba i calçat de marques conegudes, càpsules de cafè, aparells de climatització, productes d'il·luminació i també mascaretes sanitàries. Els detinguts, que tenen antecedents per fets similars, van passar dijous a mans del jutge al Vendrell. I ara els esports, amb Àlex Massana.
Poc més de 30 quilòmetres perquè acabi l'última etapa de l'edició centenària de la Volta Ciclista a Catalunya. Tom Degen i Matej Mohoric han trencat un grup de 32 ciclistes fa poc més d'uns minuts, on hi destaquen els catalans Marc Soler i David de la Cruz, que havia consolidat una fuga que ara mateix té gairebé 5 minuts respecte al pilot, i ara afronten la segona de les 6 ascensions d'avui al Castell de Montjuïc, que decidiran la prova. L'anglès Adam Yates del Team Ineos de moment és qui lidera la classificació general. En futbol, a les 2, el Sabadell visita l'Ancho Carro de Lugo en partit corresponent a la jornada 31 de la segona divisió. Antonio Hidalgo, que surt amb un 11 format per Macai sota pals, línia 3 defensiva amb Oscar Rubio, Jaime i Juan Ibiza, carril dret per Ever Pena, carril esquerre per Pierre Cornu, mig del camp per Undabarrena, Adri Cuevas i Xavi Boniquet, i en punta Stoikov i Edgar. El partit es podrà seguir per RAC+1. També a segona, les 4, Montilivi i el Superesport Girona Albacete. En l'última jornada del grup català de la segona B, inici de la segona part de dos partits que marcaran qui acompanya el Nàstic i el Barça B a la segona B Pro i qui també tindrà opcions de ser el play-off per pujar de categoria. Ara mateix Lleida 1, Andorra 0 i Barça B 0, Badalona 0. L'Andorra té 30 punts, el Badalona 27 i només un triomf badaloní combinat amb una derrota andorrana faria canviar les tornes. I a la Lliga ACB de bàsquet, al Palau Blaugrana, en el minut 9 del segon quart de partit, Barça 30, Fuenlabrada 32.
Pel que fa al temps, aquesta tarda continuarà fent sol i els núvols que apareixeran seran poc importants. L'ambient serà més càlid que ahir, sobretot a les comarques de Tarragona, però la propera nit tornarà a ser força freda.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Amor, el dissabte tenim classe de ioga online i el diumenge aperitiu virtual amb les de Zumba.
Et sobren els motius per viatjar? Reserva ja amb Vueling i escapa't des de 15 euros. Només fins al 28 de març. Aprofita-ho.
Canvi de plans. I si organitzem un viatge?
Vueling. Màxima flexibilitat al millor preu. Preu per persona i trajecte subjecte a disponibilitat de places. Condicions a Vueling.com.
La Lioli.
Le invito a tomar algo.
La Bauhaus.
¿Se llama usted?
O les pel·lícules de Luis de Funes.
Volvemos a encontrarnos.
Tot el que és bo, torna. Torna El Gendarme.
Usted no me conoce, pero cuando yo digo que no, es que no.
Cada dimecres a la nit, comèdia de qualitat a 8TV.
Vaya chavala, enhorabuena.
¿Qué significa esto? Firme.
I aquesta setmana, El Gendarme de Saint-Tropez.
La que se va arma, la que se va arma.
T'acompanyem en un viatge sensorial al cor de la selva amazònica, de la seva gent i la seva naturalesa, a través de les fotografies de Claudia Andújar. Una experiència única que pots viure al KBR, el centre de fotografia de la Fundació MAFRE a Barcelona. Compra ja l'entrada a kbr.fundacionmafre.org.
A RAC 1, Dia Lliure. Dissabtes i diumenges, de 7 a 2, amb Xavi Bundó. Just want to know. El programa més escoltat del cap de setmana.
Un quart de dues del migdia.
L'altre dia van trucar els de les Nacions Unides perquè si els hi podíem deixar d'himne. Els hi vaig dir que no, que...
Hola, Albert Plau, tio.
Que no serveix per res.
És fort, eh? Sí? Així. Et van trucar a casa?
Sí, sí, van trucar. Bueno, el meu equip de màrqueting.
Per demanar-te permís, no?
Sí.
Clar, però, clar, clar. No, no. Però les Nacions, o sigui, les Nacions Unides, no? O sigui, els màxims responsables de, en fi, de la pau mundial, sí, sí, una mica, no?
Es veu que es van unir tots l'altre dia,
sí,
i, per fi, i van arribar per unanimitat a que sí, que volien aquesta sintonia,
sí,
per obrir totes les reunions, conferències, aquelles que fan, saps?
Sí, 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 sí.
Per posar això de fons i... No, els hi vaig dir que no, que no, 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 no. No, no,
no, no,
no, no estic per tonteries, no.
No et semblava bé. Bueno, a veure, hauria estat molt maco, no? En aquelles trobades a nivell internacional que fan, ostres, no sé, que sonés de fons, no? Tothom... No, o sigui, a mi m'agradaria molt imaginar...
Pau Casals allà a les Nacions Unides. Catalonia is a big nation. No m'ho diu
jo. Jo, de veritat, tots el... O sigui, tothom dempeus, saps? Reunió de líders internacionals, de representants de tots els països dempeus, mal cor, i això, torna-me-la a posar des del principi, sisplau, eh? Tothom es posa dempeus perquè sona l'himne de les Nacions Unides. Ladies and gentlemen, Mr. President.
El líder que rigui, no ho votem fora.
Que ja saps qui és el president de les Nacions Unides ara mateix? No, no.
El Biden, no?
No, 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 no.
Com que no?
No, home, no.
Sí, com és el Biden?
Com ha de ser el Biden?
Sí, sempre ha sigut... El president de les Nacions Unides sempre és el president nord-americà.
Bueno, perquè, clar, perquè de facto vols dir.
Home, és clar, sí o no? És que les Nacions Unides, sense els Estats Units, no són Nacions Unides.
Ja, serien més aviat desunides, no?
Bueno, estarien unides entre elles, però les bombes a Iraq continuaran caient,
clar,
perquè els Estats Units,
clar,
amb una altra potència mundial com és Espanya,
sí,
salien i passen de les Nacions Unides i rebenten Iraq,
perquè...
Pèrsia, Babilònia, Sumèria...
Joe Biden dempeus, escoltant aquesta... Oita. Emocionat, eh? Cançó versionada a posteriori després, perquè tothom, vull dir, si és l'himne de les Nacions Unides, tothom li donaria, no sé, perfil de gran cançó internacional, i de cop tindries Bruce Springsteen fent una versió als concerts.
Nada fascista, hòstia.
Escolta'm, però què dius ara? Sí? Bueno, ja en parlarem un dia de Bruce Springsteen. Ara, a tots els fans de Bruce Springsteen l'has
sorrat. Sí, home, un dia, si voleu, us llegeixo les lletres del, vale, del Bruce Springsteen.
Vale, vale, vale. Un dia en parlem. Sí. Deixa'm tornar al tema original, que és el que veníem... D'on veníem la setmana passada, que vam parlar de l'esclavitud, diguem-ne, de l'esclavatge, dels esclaus en general, i ens vas avisar. La setmana que ve parlaré de... No sé si esclaus catalans o l'esclavisme a Catalunya... bueno,
sí,
per on volies
dels,
anar?
Dels esclaus, dels esclaus a Catalunya, de l'esclavisme a Catalunya, del traficant d'esclaus i dels empresaris esclavistes catalans.
Torna-hi, mira, mira, aquesta.
Tu eres un esclavo, un maldito esclavo.
Això. Dèiem la setmana passada que els esclaus antigament, des de Babilònia fins a Roma, passant pels perses, pels xinos, els macedonis, diguem que podien, era el 80% de la població, i que tu podies ser un esclau molt miserable, però també podies ser un intel·lectual, podia ser un metge, podia ser inclús un ministre.
Un esclau però... de classe social alta.
Eres un esclau, diguem, una mica com ara, Però avui parlarem d'un altre tipus d'esclavisme, d'esclaus més salvatge, molt més bèstia, que era el que comença el segle XVI, el XVII, el XVIII, que és ja un esclavisme que es fa agafant esclaus africans que els europeus porten cap a Amèrica. I aquests esclaus és molt diferent d'abans. O sigui, són ja... És un negoci, mm-hmm. És per pur benefici i especulació econòmica, saps? I després, què passa? Al segle XIX entren els catalans per la porta gran. Esclavo,
tu eres un esclavo. Aquí hi ha una mica de business, els catalans, Albert?
Clar, el que ja vam veure...
Aquí hi ha pasta.
És l'inici de la gran Catalunya,
Aquí vale,
hi ha
vale.
Pasta, aquí hi ha pasta, som catalans. I diguem-ne... que, de fet, quan comença el tràfic dels esclaus al segle XVI, comença tímidament, el XVII, el XVIII, ja és bestial, no? I el XIX és quan hi entren els catalans en massa. I, de fet, es fa una mica... El per què són els africans els que pringuen, diguem, d'alguna manera, és perquè a Àfrica ja hi havia... esclavistes, o sigui, encara passava el que passava abans. Jo hago una guerra, et mm-hmm. faig esclau. O sigui, hi havia molta gent, ja, o sigui, hi havia un mercat.
Ja existia,
entre,
ja funcionava.
Entre ells...
El negoci ja estava en marxa.
Exacte, si tu perdies la guerra, pim-pam, eh?
Vale.
I de fet, els esclaus africans no se sorprenien tant perquè per anar a fer d'esclau, sinó perquè s'anaven molt lluny.
Clar, els enviaven.
Clar, ells, vale que em facis esclau, és normal, jo també t'hagués fet esclau a tu, però, hòstia, a on m'estàs enviant? Vale, a més, els asteques, clar, tenien tants esclaus que fins i tot els hi regalaven els déus.
O sigui, com que els hi regalaven els déus?
Els sacrificaven.
Ah, bueno, els mataven.
Vale. Perquè eren esclaus.
Clar.
Eren esclaus dels déus, saps què et vull dir? O sigui, sobraven... Ells a la batalla no mataven els enemics. Quan els azteques s'enfrontaven als tocoloteques, als azteques, diguem-ne, no anaven a matar-se entre ells.
Per què? Bueno, què feien?
Ells normalment feien una batalla i normalment portaven uns pals, unes masses, i el que feien és donar-se copets. Toc, toc. I, a ser possible, copets al genoll.
Home, bueno, fa mal, això.
Et deixaven coix. Ja. O sigui, era la gràcia.
No anaven a rebentar-te, o sigui, anaven a deixar-te una miqueta incapacitat.
Les batalles no eren a mort, per això també els indis, quan van venir els espanyols, es van sorprendre tant d'aquests tios els matessin, saps?
Clar. Hosti, van bèsties aquests van bèsties? Escolti, que les normes aquí són que ens donem cops de pal. Escolti, què fa matant-me? Un moment.
Per ells no tenia cap sentit, perquè ells, això, es tractava de donar-te el copet de pal al genoll, t'empresonaven, et portaven cap allà a Tenochtitlan o a Teotihuacan.
A dalt d'una piràmide.
Et sacrificaven, o sigui, pujaves, tu imagina't.
Ah, però t'acabaven matant.
Aquella piràmide... Mm. Perquè t'acabin arrencant el cor...
Sí, també.
Coix! O sigui, jo he pujat 3 o 4 vegades allà dalt.
En algun també viatge aquest. També és mala llet, eh?
O sigui, pujar fins allà dalt... Ja
mata'm d'entrada, no? O sigui, mata'm d'entrada en el combat, o sigui, que ara ve de pujar coix fins a dalt de la piràmide.
M'està agafant taquicàrdia, que no
flato.
Puc més. Tu tranquil.
Tinc flato.
Tu tranquil, que quan arribis a dalt no et quedarà taquicàrdia ninguna.
I feien això d'arrencar els cors, no? A més a més?
O sigui, perquè els hi entregaven els déus.
Clar,
ara ets esclau del déu. A mi em sobres, perquè clar... Tu, clar
és una feinada, Albert? O sigui, si tu mires com a una qüestió de... Efectivament t'ha de sobrar molta gent i tenir ganes de fer un show en plan Super Bowl, no? Perquè al final, clar, vull dir, més fàcil que matar-lo en el lloc de combat, no hi ha res. Però no, és que l'alimentes durant uns dies, fer-lo arribar fins a dalt de la piràmide, vull dir, té un cost això, eh? Total per tirar-lo dalt a baix.
Clar, el poder, sense protocol...
Ara!
No seria absolutament res.
Ara!
O sigui, aquella festa gay que fan allà al Vaticà quan tots els cardenals...
Escolta'm.
Va, amb aquells anells i amb les seves millors...
Hòstia,
és una festa gay, no em diguis tu que no. Vull dir, és un protocol... És un protocol que davant d'això, clar, tothom calla. Clar, si t'han de cremar i aquells senyors enfendits, aquells anells caminant, harmonitzant amb aquelles veus...
El protocol ho és tot.
Cremeu-me tindreu raó, perquè t'has muntat un protocol de collons.
Clar, clar, no, home, és veritat, però el show...
Tu vas a parlar amb el director de RAC1 i sí. ell sempre ha de tenir la cadira una miqueta més alta. Fixa't els presentadors de la tele. Els presentadors de la tele, sí. Buena Fuente, sí. el Broncano... Sí. No hi ha... Tots els que fan un programa de televisió sempre es posen la cadira una mica més alta que el presentador.
Ah, sí? Ai,
que l'entrevistat...
Però què dius,
sempre
ara?
Estàs a l'entrevistat sempre està escarxofat amb un tresillo.
És veritat, és veritat.
I el presentador des de dalt...
Ara.
Ah, sí que tu, nano, saps? Què en penses de la vida? I l'altre,
per, això hi
per
posen...
molt trapero oh. que siguis... Clar, sempre quedes com un nanet allà petit...
Vols dir que per això us posen aquell...
aquells
sofàs que t'ensorres, que són incòmodes, clar, perquè et quedes allà
no
com...
No només que t'ensorres, jo he anat alguna vegada a la tele i el sofà quan et mous fa... que clar, no et pots moure. Ells ho fan expressament, te'l posen d'escai... perquè tu quedes en una posició completament ridícula, o sigui,
ridícula molt noble. I inamovible, a més a més. Estàvem allà amb els asteques, sí. dalt-abaix de la piràmide.
Els asteques, clar, tu estàs allà dalt de la piràmide, això, sí, sí. estaves allà dalt de la piràmide, coix, i clar, a més a més, el tio a l'asteca anava d'assegurat total, o sigui, et mato perquè em sobra una mica.
Clar, clar.
Tu no veus el ben parit que ho tinc tot això, clar, l'ensenyava tot ben desbrossat, saps? Tinc un flor, tinc les plantes exòtiques, és això, és el que van flipar els espanyols.
Ah, els pujaven allà dalt perquè ho veiessin, no? Sí, mira què tinc. Exòtics, què vols, tot, què em pots donar, tu?
Tot molt ben desbrossat, clar. O sigui, tot fet, i fet la ciutat damunt de l'aigua. Això era un avanç tecnològic brutal. O sigui, pa què era jo a ti? Per a nada, o sigui, te'n vas directament als déus, t'arrenco el cor, una mica l'assumpto. Però bueno, quan arriben els colonitzadors, diguem-ne, cap allà, o sigui, fan una matança de tal dimensions d'arteques, xoloteques, pampanteques, tots els teques, no en queda ni un. O sigui, també s'acaba el triangle aquest Europa, Àfrica, Amèrica, perquè, o sigui, el Carles IV, el nostre estimat, tu saps qui és el Carles IV aquest? El Carles IV aquest és boníssim.
Sí, jo sé que ets un gran expert en la història dels reis d'Espanya, però sí.
Sí, bueno, ho resumiré, però entre altres barbaritats... ell, diguem-ne, el que fa és obrir el tràfic d'esclaus, o sigui, liberalitzar-lo. Va dir, qualsevol que vulgui, això seria el 1790 o així, tothom pot ser esclau.
Saps què en diuen d'això? Democratitzar el mercat.
Exacte. Tot.
Tothom pot tothom, fer. O sigui, bueno, els esclaus no, ara però...
Fins ara ho podia fer jo, ara ho podem fer els meus cosins, els meus cunyats...
Ara.
I després, clar... El començament de l'esclavisme és encara més horripilant del que nosaltres sabem, perquè, o sigui, al segle XVIII, tu t'has preguntat alguna vegada per què a Argentina no hi ha negres, o a Uruguai, o a...
No hi ha negres?
O a Perú, o a Xile, hi ha molt pocs.
De negres de...
O sigui, Uruguai,
africans, vols dir?
Poder Uruguai, però més vinguts de Brasil, no? Però... no hi ha cap africano allà.
Clar.
Per què? O sigui, perquè els primers esclaus que van arribar a aquests països eren nois joves. No agafaven dones, només agafaven homes. O sigui, van ser generacions i generacions d'africans totalment destrossades, que no en queda ni rastre d'ells, o sigui, que ningú mai parlarà d'ella, que ningú s'interessarà mai per desenterrar els ossos, per exhumar-los i per fer justícia. O sigui, és el pitjor que et pot passar. O sigui, van deixar d'existir. Durant 100 anys van anar allà, pam, 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 i quan es morien en portaven d'altres, quan es morien en portaven d'altres. Una desgràcia.
Això és el que alguna vegada n'hem parlat, que és el pitjor que qualsevol generació vol fer amb una altra, que és deixar-la absolutament oblidada. Que ni tan sols quedi registrada per la història. Que ningú se'n recordi
rastre, mai més. Ni rastre d'ells, d'en queda d'aquesta pobra gent que els hi va tocar anar a fer d'esclaus a Sud-amèrica. Bueno, Catalunya, t'estic dient jo, que això que es van forrar amb això. I, a veure, quan parlem de traficants d'esclaus, també no hem de parlar només de traficants d'esclaus. O sigui, quan diuen que a Catalunya hi havia grans esclavistes,
sí.
no has de dir, és que eren traficants que els portaven en barco cap aquí, cap allà. No. O sigui, a part de que n'hi havia molts que eren traficants, també hi havia totes les grans fortunes catalanes estaven fets amb empresaris que tenien de mà d'obra els esclaus.
No és només que el portessin d'un lloc a un altre, sinó que els utilitzaven com a mà d'obra.
És com si... Tu imagina't que Inditex no hagués pagat mai ni un sou als seus treballadors.
Clar.
Tu imagina't lo ric que seria aquest home, o que el Barça no pagués al Messi. O sigui, seria brutal el Barça, clar que es podria comprar a tots l'Mbappé i es compraria tots, i els àrbits, collons, com fa el Madrid, no? Però bueno, vull dir que amb la pasta que van treure tots aquests empresaris catalans, o sigui, haguéssim pogut fer tres Barcelones, no aquella merdeta que van fer, perquè tu dius, a veure, o sigui, és el que et deia jo, la diferència entre els esclaus dels catalans i els esclaus d'abans és que era per pur interès econòmic. O sigui, abans tu deies, jo què sé, jo vull aquest pou i tu vols aquest pou, no? Me'l dones, et mato,
sí, ens barallem.
Guanyo jo, i quan estic a punt de matar-te et dic, em deus la vida. Em deus la vida, et deixo viu, la teva vida és meva, i com que la teva vida és meva, faré el que vulgui amb ella. Vale? O sigui, jo et podria posar un nas de pallasso, si fos el més clau, tirar-te de 50 metres pel cràter del Vesuvi, però jo què sé, prefereixo fer-te servir per alguna cosa més pràctica, no? Treballaràs per mi. Aristòtel ja ho deia, o sigui, els animals i els esclaus ens faciliten la vida.
Això és veritat, mira.
Ells s'ocupen de fer-me la cadira, on jo m'assento a pensar.
Ara
no puc pensar si he de fer la cadira, o sigui, una cosa o altra.
Ah, clar.
I pensar, a més, sense cadira, hòstia, No m'inspira lo suficient.
Clar, seure en una roca és una miqueta més incòmode que en una cadira. Per tant, necessito algú que em faci la cadira.
Aquí estem, i això els catalans ho tenien claríssim, al segle XIX, que a més coincideix just amb quan es va prohibir el tràfic d'esclaus. Pillins.
O sigui, ja ho van fer fora de temps, ja, una mica amb temps de descompte, ja.
Il·legalillos, una miqueta, allò. I tampoc estava clar si ho havien prohibit. Els catalans sempre, aquests buits legals, que era així... Deixa'm pescar sardines al costat de Mallorca, saps? Doncs bueno, amb aquest gran capital, diguem-ne, es va construir la gran Barcelona, l'Eixample. L'Eixample, tot és fet amb capital esclavista. O sigui, totes les merdes modernistes aquestes que veus estan fetes amb sang d'esclaus. La Sagrada Família, o sigui, l'Hospital de Sant Pau, la Pedrera, o sigui, que a més, vaia tonteria d'edificis.
No,
a veure,
cinc
anys per construir aquesta merda al mig de l'Eixample.
No.
Aquesta mola, aquest edifici enorme, avui, és que no serveix per res. O sigui, només perquè els turistes vinguin a fer fotos.
No.
O sigui, Xavi, no, tu has vist la porta?
Jo me'n recordo que va haver-hi un regidor de l'Ajuntament de Barcelona, i se li van tirar per sobre, no sé si va haver de dimitir tot, que va dir que era una mona de Pasqua.
Home, pitjor, una mona de Pasqua encara te la podries menjar, això no serveix absolutament per res. És que les torres aquelles són ridícules. Les portades no les comparis amb la porta d'Ishtar de Babilònia, o sigui,
la porta d'Ishtar,
res a veure. Allò sí que era una porta, la de la Salut. Però allà les portes de la Sagrada Família són la Passió, molt original, xaval,
bueno,
la Resurrecció,
Cristus,
angelets, que tu ja em diràs...
Que és una església, que vols que hi posin?
O sigui, esclar, és una església.
Clar.
I que si fos per ells, encara l'haguessin fet més grossa i no haguessin edificat, jo que sé quantes mansanes al voltant.
No, el projecte original és que encara han de fer el mantó, saps, de la Verge Maria, que ha de tirar no sé quantes illes de cases més enllà, saps? Però això en principi no s'ha...
Déu es mereix això i molt més, Xavi, jo què sé. Per exemple, la Pedrera. Anem a la Pedrera.
Què passa amb la Pedrera?
O sigui, els mateixos que la van comprar van dir, vaya merda...
No els agradava, això és veritat. Això és veritat, tothom se'n fotia.
Jo aquí no vinc a viure, perquè era incòmode, és absurd. O sigui, qui volia viure a la Pedrera? Tu saps per què la gent volia viure a la Pedrera?
Per què?
O sigui, només hi havia dos motius. Perquè tenien vàters i estufes.
Bueno, o sigui, està bé, és important, això.
Època, bueno, Sí, però només per això, saps? O sigui, el mèrit de la pedrera era que tenia un vàter amb aigua corrent i estufes dels primers edificis que ho va tindre. Però el resto és un despropòsit. La distribució és absurda. Els mobles, que aquest també els van fotre a la bassa. El primer que va fer aquella dona quan va veure allò,
no,
tots els mobles.
Que encara hi són.
Eren mobles ridículs. O sigui, mira, les xamaneies aquestes de la pedrera, oi, que diuen que van inspirar el George Lucas, saps? A fer aquells, els dolents de la Guerra
això
de les Galàxies.
D'ara, ara, no? Sí que és veritat que s'assembla.
No,
els van inspirar, mira, m'està dient que... el Dani. Sí, sí, escolta, que sí, que els sí, Stormtroopers. Sí,
Felicitats, els Gaudí.
Els Stormtroopers, aquells que, o sigui, que són els dolents de...
Sí.
Els sequassos de
tot
Darth Vader.
Tot un mèrit és una fita històrica. Han inspirat el George Lucas. Han servit per això, les putes xamanelles.
Escolta'm,
de merda de la pedrera.
Va, fes el favor.
O sigui... A veure, no m'estranya que un dia un conductor de tramvia s'emprenyés i atropellés el Gaudí.
No, va, perquè... per favor.
No, però també, sí, calla, també va fer el Parc Güell. El sí. Parc Güell, Güell, gran esclavista aquest Güell, saps? La merda que va fer, totes aquelles lagartijes mal enjaponades, que són tots uns bancs torts, o sigui, entre rajoles trencades, que això també ho fan molt a Àfrica, o sigui... agafen les rajoles trencades que
les que ja no els serveixen, clar.
I fan un dibuixet que és molt guapo, és molt guapo, felicitats, Gaudí. Llàstima que tu no fossin rajoles trencades, sinó que les fessis pagar a preu d'or, bueno, a preu d'esclavo, saps? O sigui, quants esclaus cada pedreta d'aquelles lagartijes que no tenen cap mena de sentit allà al Parc Güell, una altra vegada perquè hi vagin els turistes japonesos, perquè tu, a part... No pots anar a passejar perquè sí, pel Parc Güell.
Vinga. Va, què? Què més?
Les cases indianes.
Hombre.
Totes aquestes cases de l'Empordà, del Garraf, del Penedès, de tot això. Oh, l'indiano. El meu avi. La cançó del meu avi. Les habaneres. O sigui, algú ha pensat mai que l'avi aquest el que feia era anar a matar esclaus? A matar negres, a Cuba?
Però diu que va ser culpa dels americans.
Sí, ja, dels americans, uns pobrots. O sigui, tots aquests, mira, diré els noms mentre sona la música, vale? És que n'hi ha mils. Bernadí Rencorrell, Jaume Partagàs, Ventura Almerall, Joan Jové, Salvador Samà, Joan Roig, Miquel Viada, famílies, dinasties, o sigui, el Xifré i Casas, els Viada i Bunyol, els Güell i Ferrer, els Gomà, els Vidal Quadres, els Bosch, els Alzina, els Torrent, els Carbonell, els Espriu, els Canela, els Reventós, els Milà, o sigui... Dic jo que en comptes de celebrar la festeta aquesta de tots allà amb el seu cremadet i les seves camisetes de ratlles cantant, ai, el meu pobre avi, o sigui, per què no feu la festeta de quan teníeu el Mercadell allà? O sigui, tu saps el que era la plaça de Palafrugell?
A veure.
El 1840, per exemple, o sigui, era un horror, eren tot de negres despullats, desnutrits.
Mira, anem al mercat.
I allà... Vinga, escriu al cara. Hola, xata, què tal, què vols, guapa? A veure, que em posaries un parell d'esclaus? A veure, no, bueno, sí, tenim uns que van arribar ahir que són molt bons, eh? No són pas de la selva, que són de costa. Els de la costa surten molt bé. Ai, sí, a mi ja m'han dit que els de la selva no serveixen per anar a pencar i que són molt malhumorats, oi? O sigui, hem de dir-ho. Ens hauria de fer vergonya, això. O sigui, tots aquests tios... van allà a matar una pobra gent que el que volia era deixar de treballar el cotó i deixar de treballar perquè uns mamons aquí es fessin la Sagrada Família, saps? Entens el despropòsit? O sigui, no hem d'estar orgullosos del nostre passat, per molt gloriós que sigui, o sigui, hem de pensar que qualsevol època, de qualsevol cultura, de qualsevol civilització, és deguda, moltes vegades, a l'extermini. Tothom hauria d'estar orgullós de la història del seu poble, no per les guerres que ha guanyat, no de quan la seva cultura exterminava i absorbia cruelment altres cultures més monitores. Per exemple, jo què sé, Ferran el Catòlic. Aquest, Ferran el Catòlic, el rei de Catalunya, aquest rei la va cagar, per molt català que fos, es va casar amb aquella que està... O sigui, la va cagar. El Jaume I era un fill de... Bueno, o sigui, l'únic que va fer és anar a tocar els collons als sarraïns a Mallorca per poder-se hostiar millor amb els venecians i amb els genovesos. No per res. Els almogàvers... Era una panda d'assassinos, o sigui, ells...
Se'n recorden, eh?
El terror a tota
A Grècia se'n recorden, encara.
Nosaltres vam estar orgullosos d'això. Clar, com no s'han d'enrogar tot el Mediterrani, se'n recorden d'aquells bèsties, o sigui, ells no han aportat res bo a la història. Un carrer aquí, al mig de l'Eixample, ja hi tornem a ser, dels esclavistes, o sigui, és que està tot lligat, està tot lligat. O sigui, però què es van fer els almogàvers? Res... No han aportat res a la història, com a molt alguna estratègia militar que ja està passada de moda, va. I Barcelona també ho hem de dir, o sigui, si la gran Barcelona està construïda sobre el tràfic d'esclaus i a més un altre punt sobre la venda d'armes a Europa durant la Primera Guerra Mundial, que això va enriquir molt a Catalunya. Mentre a Europa s'estaven matant, els catalans els anaven venent armes, pa, 25 euros al quilo, ja m'entens, saps? Mm-hmm. O sigui, aquí a Catalunya
es va
especular. Totes aquestes fortunes que s'havien fet amb l'esclavisme, després de la primera, clar, així, qualsevol nom on dona revolució industrial, no és que els catalans fossin molt llestos ni saps? O sigui, tot això es va fugir sobre aquests dos, sobretot sobre aquests dos ingressos, la misèria d'Europa durant la Primera Guerra Mundial i l'esclavisme. O sigui,
hòstia, Albert, ai, Déu-n'hi-do, intens això avui, eh?
Sí?
Intens això.
Bueno, és, clar, sap greu, oi? Sap greu perquè, clar, dir coses dolentes sobre tu, però és que no estem pas massa lluny, o sigui, jo no vull dir noms, però, per exemple, els avis de l'Agoix Divin són aquests tios, saps? L'Agoix Divin, que ja n'han parlat alguna vegada.
Sí, sí, sí.
Aquests tios que segons d'anar tant en por... Hòstia, inclús l'Espriu, la seva família, també era esclavista, per tant... La poesia catalana, el Rossinyol, els seus pares, també eren uns burgesos, o sigui, la poesia catalana està aixecada sobre l'esclavisme, saps? Sobre la sang dels negres que venien de l'Àfrica. El Gil de Viedma aquest, se sap que era un pederasta. O sigui, ell se n'anava a follar nens a Filipines. Perquè, clar, els seus papes era un dels jefes de la tabacalera d'allà, i ell anava allà a Filipines a follar-se els morenitos i no sé què. I a més ho escrivia, eh? O sigui, que d'això no n'hem d'estar orgullosos, sí? Clar, després escrivia poesies molt maques, poedos que no sé què, és trist, és la vida, Europa, la ruïna, i clar, la vida privada, vinga... Niño, bájate los calzones.
Escolta, va, prou, oh, ja està.
És que era així.
Ja ho sé, que era així.
No t'espantis. No, les coses... És història. Estan morts aquests ja. No ens poden posar a la presó, per això.
En principi.
Saps què vull dir? I com a molt ens podria denunciar la família, però ells ho saben perfectament.
Bueno, escolta, no... avui el que dèiem, molt intens els esclavistes a Catalunya amb l'Albert Pla. Escolta'm, Albert, ho deixarem aquí.
Vale, perfecte. Sí,
com et quedes després de fer un xou d'aquests? Després vas a descansar.
Com dir?
Després de fer un xou d'aquests has de descansar una estona, no?
Per què? Què vols dir?
No, home, no, perquè és una despesa energètica considerable.
Què va, si m'ho sé de memòria, l'únic que he de fer és ordenar-ho.
Albert, una abraçada ben forta. Va, que me voy, que me voy.
Lliure amb Xavi Bundó. ganes de tornar a prendre cafè de veritat? Deixa les càpsules i passa't a Incapto, el cafè que no es deixa encapsular. Incapto és cafè en gra, acabat de moldre i només prement un botó. Aconsegueix la màquina automàtica i cafè d'especialitat a incapto.com. Suma't a la revolució del cafè.
RAC més 1 Podcast. Remember you
were in the Chelsea Hotel. RAC més 1 i Hostelea Tourism Management School us conviden al Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història.
La música és l'excusa per explicar petites píndoles de coses diferents, fets històrics, personatges, pel·lícules...
Entreu cada dissabte al Chelsea Hotel i obriu la porta d'una nova habitació on hi trobareu efemèrides, cançons i les històries que les connecten.
Sabeu quina relació hi ha entre Through the Barricades de Spandau Ballet i el Celtic de Glasgow? O què connecta Blackbird dels Beatles i els fets de Little Rock?
Chelsea Hotel, un podcast d'Olga Suanya que us sorprendrà relacionant fets històrics amb cançons que formen part de la història.
Ens trobem dissabte al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Tots som
més 1.
Així sona el principi del viatge que et portarà la millor versió de tu mateix. Puja-hi. El líder que portes dins està a punt de trobar-te. Descobreix a hostelea.com els màsters i MBA en turisme en modalitat presencial i executive online. Ara és el moment. Hostelea Tourism Management School. Look further. Be a leader.
Els matins del cap de setmana, Via Lliure, de 7 a 2 amb Xavi Bundó. Dissabtes i diumenges, el programa líder de Catalunya.
Recuperant-nos d'Albert Pla, passa un minut de 3:15 del migdia. Ara continuem, de seguida parlarem d'una de les grans aplicacions dels últims temps. Tothom en parla, que es diu Clubhouse. Si ja sabeu de què va, doncs podreu saber-ne més. Si no sabeu res, us heu d'endollar una mica perquè esteu quedant enrere. Però abans... Si us agradaria conèixer la selva amazònica, la seva gent, els seus costums, tota l'exuberància de la natura, us agradaria poder-ho fer sense moure-us del país? De totes maneres, tampoc no podeu moure-us gaire. Ara podeu, només cal que visiteu KBR, el Centre de Fotografia de la Fundació MAFRE a Barcelona, on aquests dies hi ha l'exposició del treball de la fotògrafa Clàudia Andújar, que és una ocasió fantàstica per ficar-vos, endinsar-vos en un racó del planeta que és espectacular i que us sorprendrà segur a tothom. Podeu comprar les entrades a kbr.fundacionmafre.org.
RAC 1. Avui més que mai, les residències per persones grans a Mavir són un lloc segur.
Tots els nostres centres ja estan vacunats i això ens dona més força per seguir treballant per tu i pels teus.
Com a casa teva, amb cures professionals de la màxima confiança.
A Mavir, casa nostra és la teva llar.
Truca'ns al 901 30 20 10. 901 30 20 10.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de
RAC1. A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Va, recta final del Via Lliure, 12 minuts i les dues. Hola de nou, Molins. Espera, que no t'has recuperat encara. Ja...
Micro. Hola.
Abre micro.
Bon dia.
Ja sabeu que si sona aquesta sintonia al Via Lliure, parlem de fenòmens, de tendències, de modes, de hypes, rastrejant tot allò que protagonitza, en fi, les converses, no? Allò que us arriba d'un cantó o d'un altre, i intentem explicar-nos per què triomfen tant, no? Llibres, música, memes, aplicacions, videojocs, personalitats conegudes... Avui de què parlem? Què t'has fixat?
Doncs mira, les últimes setmanes hi ha hagut com una remor de fons, com un boca orella, sobre una xarxa social nova, i a les dites, no sé per què tanta intriga...
Bueno, escolta'm...
D'acord.
Però era abans de la publicitat. Si baixes el podcast, no...
Entesos. Bé, doncs continuem amb la intriga. Doncs se n'ha parlat molt aquests últims dies, i és una app de moda als Estats Units, i està fent la competència a companyies com Twitter. Avui sí, ara si que ho dic, parlem de Clubhouse i l'èxit de l'audio chat.
A mi m'ha passat això, eh? que he anat veient tothom, Clubhouse, Clubhouse, i he pensat, ui, primer, quina mandra, perquè he de descobrir una aplicació que no sé de què va. I jo, quan t'acostumes a una, dius ara una altra. Clubhouse, què és Clubhouse?
Clubhouse, això, és una xarxa social creada no fa ni un any, que funciona només amb àudio, és a dir, amb converses de veu, s'organitza en sales temàtiques o rooms, i algunes de les característiques més importants és que les converses són en directe i efímeres, no es guarden, no s'emmagatzemen enlloc. A més, de moment, només existeix per versió de dispositius iPhone, diguéssim. Val.
És una xarxa social d'àudio, de converses d'àudio. Com funciona?
Doncs tu has de seleccionar els temes primer que t'interessen i seguir a contactes, com passa a Twitter o Facebook. Aleshores, l'app t'avisa amb una notificació quan algú té conversa sobre aquella qüestió en algunes d'aquestes sales. Per accedir-hi t'hi han de convidar i si vols parlar també has de fer allò d'aixecar la mà i el moderador en qüestió doncs, et dona el torn de paraula i pots participar-hi. En tot cas, tu t'hi connectes i ho escoltes com si fos una tertúlia de ràdio, un podcast o fins i tot la típica nota de la teva millor amiga molt llarga. Doncs que tu te la poses
com
a d'acompanyament a la vida.
Hoy es el último viernes de vinos. Me voy a pasar a los jueves, sobre todo porque aquí en Inglaterra...
Això és la gent de Clubhouse.
Cal captar el vol, Viernes i vino. Sí.
Viernes i vino és
clar, és que lloc, mentre feia el guió, llavors havia de ser una conversa que es produís en aquell moment perquè no s'estava guardant.
En alguns casos fem monòlegs, intercanviar opinions i tot
sí,
això.
Algú que la crea, llavors, en aquest cas parlen de coses que els interessen acompanyats d'una copa de vi, però hi ha mil rums d'aquestes.
I quanta gent hi ha ara mateix en aquesta xarxa social que es diu Clubhouse?
Doncs ara mateix hi ha 10 milions d'usuaris, va començar amb 2 milions, s'ha enfilat de seguida molt de pressa, s'ha fet molt famosa, com sempre passa amb aquestes xarxes. Per què? Doncs perquè grans personalitats s'hi han sumat, per exemple, el fundador de Tesla, Elon Musk, o el de Facebook, Mark Zuckerberg, o estrelles de bàsquet com LeBron James, per exemple.
Avui parlem de Clubhouse. I d'aquest fenomen en volia parlar amb el Miquel Pellicer, ell és periodista i és antropòleg, és professor col·laborador dels estudis de comunicació audiovisual de la UOC i director d'innovació de l'agència Interprofit. Què tal, Miquel? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bueno, jo ja saps, en general els oients ho saben, que quan hi ha una novetat d'aquestes ja començo a posar-me nerviós perquè tinc la sensació que em faig gran i no sé de què va la cosa. Per què triomfa Clubhouse?
Doncs triomfa perquè al final és una aplicació en la qual pots xerrar d'una forma tranquil·la i pausada amb gent de diferents parts del món i d'alguna forma tens interessos comuns amb aquestes persones i és veritat que és un fenomen global en el qual doncs el que és l'audio chat, aquestes converses que es produeixen de forma efímera, al final doncs ens aproximen a gent diferent amb uns interessos bastant semblants i que d'alguna forma s'està vinculant molt doncs a temes de màrqueting, de comunicació, d'emprenedoria, i crec que és una fórmula bastant bona en un moment en el qual es qüestiona moltíssim Twitter, Facebook, per aquesta sensació de ser llocs on es produeixen baralles, enfrontaments entre diferents formes de pensar, etc. Doncs t'he de dir que Clubhouse és una aplicació on la creativitat i sobretot el bon rotllo impera bastant. I això jo crec que és un valor diferencial en aquests temps que corren.
Sobre aquesta qüestió, clar, ja abans ara la Clara deia això, que si ha sumat gent, que això sempre serveix com a potenciador, no? Elon Musk o Mark Zuckerberg, però quan hi ha aplicacions d'aquestes noves que comencen a triomfar, segurament una de les preguntes que ens hem de fer és qui l'ha fet, o de qui és, no?, aquesta aplicació. És de Silicon Valley, no?, és d'alguna d'aquestes startups, depèn d'algú en poder ara mateix?
No, en principi no. El Clubhouse va ser creat a l'abril de l'any passat, en plena pandèmia, pel Paul Davison i el Rohan Seth, i és una xarxa social que d'alguna forma, doncs, òbviament, hi ha un finançament darrere. Totes aquestes aplicacions, el model de negoci és bàsicament que hi ha uns inversionistes que li volen treure rendiment i aquest rendiment serveix per potenciar doncs, aquesta xarxa social. I al final és aquestes xarxes socials que segurament doncs, algú la voldrà comprar en un temps proper, però que de moment es manté en aquestes inversions i en aquest fenomen que d'alguna forma, com dèieu, doncs, és el fenomen dels audiochats. Al final estem veient moltes aplicacions, el mateix Twitter, per exemple, sabeu que té la intenció, bueno, de fet ja ho té, aquest apartat que es diu Twitter Spaces, i Facebook també ha declarat, Mark Zuckerberg té clar que vol fer alguna cosa semblant a Facebook. Per tant, estem en aquest fenomen global.
El món de l'àudio.
Correctament. De les notes d'àudio. Primer, amb el món de l'audioxat, és a dir, aplicacions com Twitter Spaces, Fireside, Stereo. Stereo, per exemple, com dèieu abans, Clubhouse és una aplicació només ara mateix per usuaris que tinguem Apple, d'acord? iPhone. En tot cas, la gent que tingui Android, una de les que ho està patant més és Fireside. I ho està patant més Fireside i sobretot Stereo. Per tant, tot aquest fenomen d'aquestes aplicacions on el que impera és la veu, doncs és un fenomen... Tenim diverses opcions, com si diguéssim.
Vale. Miquel, ara t'he de fer una pregunta que ja m'ha saltat l'alarma. Perquè si Twitch, que n'hem parlat en algunes ocasions ja, i que ja és una xarxa social extraordinàriament famosa, és la competència de la televisió en directe, Clubhouse... Ai, vindria a ser competència directa, perquè és en directe també, de la ràdio?
Doncs, Xavi, jo crec que sí. I al final, cada cop sento més gent al meu costat que diu, ostres, jo ara mateix ja no em poso la ràdio, poso Clubhouse. Sí,
Però passa una mica efecte podcast que a vegades no té forma de ràdio, és a dir, són converses llargues, sense ritme, sense sintonies, que allò no, vull dir, que sí que acompanya, però que no sé fins a quin punt a llarg termini això qualla.
No, el món de la ràdio sabeu perfectament que està en un moment molt dolç. Vosaltres mateixos esteu promocionant molt la ràdio en directe, la ràdio en format podcast, que esteu fent bona feina, i al final jo crec que Clubhouse ve a complementar tot aquest món on el podcast, els assistents de veu, les aplicacions d'audio chat, doncs bàsicament estan convertint un univers on l'àudio guanya molta importància. Per tant, jo no diria que Clubhouse matarà la ràdio. No, tot al contrari, jo crec que la potenciarà.
Mm-hmm. Va, em fas pensar, d'altres maneres, en aquest èxit que estàveu dient, tant tu i la Clara, no? com aquesta tendència al món de l'àudio, de les converses parlades, A mi això em sembla sorprenent, perquè en un moment en què tot és tan ràpid i que tu vols llegir missatges molt ràpid, sembla que haguem de tenir el temps, i això segurament a molta gent li passa, d'escoltar una nota de veu d'algú que et fa 3 minuts de nota de veu, o d'estar-te no sé quanta estona a Clubhouse escoltant. Això no ho pots llegir, no pots dir d'aquí una estona m'ho escoltaré o m'escoltaré un trosset i després seguiré. És tot en directe, si no ho escoltes en aquell moment es perd. Com pot ser que tingui èxit una cosa que teòricament és contraintuïtiva del moment que vivim, no? Perquè ara no hi ha pressa, tot és pressa, tot és... No, no?
Sí, però justament en aquest sentit, Clubhouse, és veritat que si no ho escoltes en el moment, doncs et passa. Mm-hmm. Però és veritat que justament hi ha un moment en què Clubhouse té un comportament molt d'acompanyament en el moment.
Clar.
I és veritat que moltes sales tenen a veure, doncs, amb clubs que es formen també a Clubhouse, que tenen a veure, doncs, màrqueting o emprenedoria. És a dir, que d'alguna forma hi ha certa periodicitat en aquest ús i en aquesta construcció de sales. Tu, per exemple, pots fer una sala, en parlàvem l'altre dia amb la Clara, pots fer una sala en un moment determinat, un dissabte a la tarda,
sí.
Però el que s'està produint justament és aquesta programació d'una mateixa tendència de forma periòdica. Doncs mira, ens trobarem tots els dijous a la tarda per parlar de tendències de comunicació. Ho hem fet darrerament amb dos cracs com el Marc Argemí i el Josep Maria Ganyet, i d'alguna forma ens reunim de forma periòdica. No d'una forma com si fos un programa, però sí que hi ha una periodicitat en la qual tu vas agafant i et vas habituant a que hi hagin aquestes converses, doncs, en moments determinats del dia.
Miquel, també deu tenir a veure amb la pandèmia, amb el fet d'evitar les trobades presencials, en tenir aquestes converses a distància a través de Clubhouse, també, hi té a veure?
Oh, i tant. Fixa't que l'aplicació neix a l'abril del 2020, de l'any passat, justament fa un any, i que d'alguna forma, si d'alguna forma hi ha hagut un rellançament, un hype de les videoconferències amb Google Meet, amb Skype i sobretot amb Zoom, doncs aquesta part d'audio chat també té a veure amb aquesta part que ens relacionem d'una forma més telemàtica i a través d'aplicacions o xarxes socials. Efectivament, jo crec que la pandèmia està creant uns usos i uns hàbits una mica diferents.
Acabo perquè ens queda un minut només, reclamaré una resposta molt, molt breu. Clar, aquí en el món de les xarxes socials és una qüestió clau últimament, que és els delictes d'odi, no? Això que ara ho deies, les emprenyades, els hates, no? Que es pugui acabar convertint en un lloc on es pugui dir qualsevol cosa? Això està controlat?
Sí, està controlat perquè la pròpia aplicació ha determinat que, tot i que les converses de moment no queden gravades, en els servidors sí que les converses queden gravades durant cert temps. Mm-hmm. I això fa que, d'alguna forma, la pròpia aplicació tingui uns filtres i unes fórmules per saber si un usuari directament ha fet discursos d'odi, mm-hmm, o s'ha passat en aquesta aplicació.
Sí. El Miquel Pellicer, li agraeixo moltíssim, perquè és periodista, antropòleg, professor col·laborador dels estudis de comunicació audiovisual de la UOC, director d'innovació de l'agència Interprofit, per parlar-nos avui de Clubhouse, d'aquesta tendència que tothom en parla ara últimament, aquesta aplicació mòbil de converses en àudio. Gràcies, Miquel, una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Molins.
Gràcies.
Va, que queden 30 segons per les dues. I això vol dir que ens anem acomiadant, efectivament, demà no anirem a treballar i dormirem l'hora que hem perdut avui. O sigui que ho deixem aquí, que tingueu un bon diumenge, us deixem amb tota la informació el 14-15 i l'Aurora Rodríguez. Fins dissabte a les 7, adeu-siau.